gràcies per ser aquí en aquesta primera sessió d'aquest cicle que he pensat que era interessant de fer i d'organitzar a l'entorn de la figura de Walter Benjamin. Tot això ve fruit d'una exposició que tenim a la sala d'exposicions temporals a la planta baixa de la Gemma Romero. És una exposició d'aquarel·les d'interpretació onírica dels somnis i els pensaments de Walter Benjamin. Arrel de la proposta d'aquesta exposició que va venir a través de l'Associació dels Amics del Museu d'Art en el Museu d'Història dels Jueus, vam pensar que la figura de Walter Benjamin es mereixia tota una contextualització i, òbviament, per fer aquesta contextualització no podíem deixar de contactar amb la càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona, dirigida per en Maxi Fuentes. Haig de dir que estem eternament agraïdes amb en Maxi i amb en York, perquè de seguida que els vam proposar de fer aquest cicle, aquest petit cicle de conferències, es van posar de seguida a la feina i a la nostra disposició, i ha sortit, em sembla, un programa reeixit i un programa molt, molt interessant. Haig de dir també que gràcies a la càtedra i gràcies a la càtedra Ferrater Mora, que també col·labora amb nosaltres tant amb el cicle de conferències, o col·laborem nosaltres amb ells, tant en el cicle de conferències que fem habitualment de gener a juny, com en aquest cicle de conferències a l'entorn de la figura de Walter Benjamin, gràcies a aquestes accions de la càtedra de la universitat, tindrem el repositori d'aquestes conferències enregistrat i gravat i penjat en el web de la Biblioteca de Lletres de la Universitat de Girona. Per tant, podreu revisitar, podreu reveure, i les persones que no han pogut venir avui aquest vespre podran escoltar i veure la conferència. Això és una acció que fem des de fa molt temps, també gràcies sempre a en Ramon, que ens fa totes les gravacions i que ens funciona molt bé, perquè realment si entreu a la nostra web o entreu a la web de la Universitat de Girona podeu veure doncs tots els cicles de conferències. Em sembla que des del 2015 que les tenim enregistrades i a l'abast de tots els públics. Per tant, jo ja dono pas a en Maxi. Us hem passat un full normal amb una mica de currículum d'en Maxi, amb un resum que ens ha fet arribar ell mateix en relació a la seva presentació d'avui aquest vespre. Ell, en Maximiliano Fuentes Codera, és doctor en Història Contemporània i professor a la Universitat de Girona, on, he esmentat abans, és director també de la càtedra Walter Benjamin Memòria i Exili. És important el concepte de memòria i exili lligat al personatge de Walter Benjamin. Ell ha estat investigador visitant a diverses universitats, és professor visitant i convidat a diverses universitats i ha publicat, ja ho veieu, més de 50 articles i capítols de llibres sobre política i cultura diverses, catalanes, espanyoles i europees del segle XX. És un gran especialista en la política i en el context polític i en la història contemporània d'aquest inici del segle XX en el qual s'engloba la figura de Walter Benjamin, aquest personatge tan interessant, tan complex, tan difícil d'alguna manera per les persones que no el coneixem prou bé, però tan imprescindible per entendre el món d'avui. Realment, si la història serveix per alguna cosa, no és perquè aprenguem i no la repetim, aquestes coses tan tòpiques que es diuen. Jo penso que si la història serveix per alguna cosa és perquè ens entenguem i perquè entenguem què està passant en el món avui i entendre què passava en aquest món convuls en el qual se situa la figura de Walter Benjamin als anys 20-30 del segle XX. Segur que ens ajuda també a entendre quina ha estat la trajectòria d'aquesta Europa llacrimosa en la qual avui tornem a estar immerses. Moltes gràcies Maxi, i endavant, i com sempre és un plaer de tenir-te aquí i un honor molt gran. Moltes gràcies. Endavant.
Bé, no sé si se sent, si no? Sí? Bé, bona tarda a tots i a totes. Bueno, per mi també és un plaer estar aquí.
No sé si està encès.
No sé, sí.
Potser no. A veure.
Sí, ara sí. Ara. Bé, com deia, és un plaer, gràcies a Sílvia per, bueno, per la presentació, però sobretot per també doncs, començar un cicle que realment tant des de la càtedra Walter Benjamin com des de la resta de la càtedra Ferrat de Mora i el propi museu, doncs penso que és un cicle interessant perquè ens planteja d'alguna manera coses que tenen a veure, per descomptat, amb el passat, amb aquesta Europa de fa 100 anys, però també, i en molts sentits, penso que malauradament també tenen a veure amb el present. En tot cas, ens permet també, això ho intentaré almenys, ens permet també apropar-nos d'una altra manera al present, sempre críticament, veient, si és el cas, diguem-ne, fins a quin punt hi ha paral·lelismes possibles, hi ha fenòmens que s'assemblen o que no s'assemblen tant amb la situació actual tant a Europa. Ara no. Ara ve la Lídia, esperem. Ara sí? Sí, ara sí, sembla sí. Deia que és, en tot cas, per trobar elements semblants i no tan semblants poder al nostre present. Ui, sembla que no. Si no, ho faig sense micro. Ah. Sí? Bueno, anem provant i si no, ho tanco aquí i ja està. Vaig parlant així. Deia, per tant, això, que en tot cas ens pot permetre apropar-nos al present d'una manera crítica. En realitat, aquesta conferència, si és la primera d'aquestes dues que vindran després, en total tres conferències,
provarem aquest.
A veure. Hola. Ja està, ara sí. No, ara no. Sí, ara està encès, però... Ara. No. Ara, sí, sembla que sí, no? Hi ha una... Prou. Sí, ara sí, vale. Doncs, ara sí, comencem. Deia que si és la primera, justament perquè jo el que intentaré fer en aquesta estona és plantejar-vos algunes línies que per mi són claus per entendre allò que veieu o que heu vist al títol de la conferència, el context intel·lectual i polític de Walter Benjamin. En realitat, el que intentaré és explicar el que per mi són les línies mestres, en tot cas el que em preocupa ja fa uns quants anys, del període que hem anomenat, en tot cas hem acordat en anomenar, ja plantejaré després alguna crítica a aquesta qüestió, el període d'entreguerres. Sí? És a dir, el període que va entre la primera, entre la fi de la Primera Guerra Mundial i l'inici de la Segona, aquells 20 anys, entre 1918 i 1939. Són, com sabeu bé, uns anys molt convulsos, d'experimentacions en termes polítics, de visions heterodoxes com la del propi Walter Benjamin, en termes filosòfics i en termes polítics. El 21 d'octubre de 1939...
No, perquè no funciona.
Va, ja està, ara ja em sentireu, ja està. Deia, el 21 d'octubre del 1931, Stefan Zweig, l'escriptor que coneixeu molt bé, escrivia als seus diaris el següent. L'edició és en castellà. Diu, de pronto, tras años sin escribir, me he decidido a reanudar el diario. Lo hago empujado por el presentimiento que se avecina un periodo crítico, similar a los días de la Gran Guerra, que merece un testimonio escrito del mismo modo que en otros tiempos lo requirieron los grandes viajes que emprendí o la guerra. Això escrivia el 21 d'octubre de 1939, Stefan Zweig, i el que feia amb aquestes línies era reprendre un diari que havia abandonat justament el novembre del 1918. És a dir, l'havia abandonat en el període que nosaltres iniciem aquest viatge avui. l'havia abandonat justament dos dies després de que s'havia signat l'armistici al vagó del tren del Bosc de Compiègne a França. És a dir, aquell armistici que havia posat a fi a la Primera Guerra Mundial. Circumstàncies personals, la mort del seu amic Arthur Schnitzler, el dramaturg, probablement l'havien portat a escriure aquestes línies, però en realitat el rerefons que el preocupava era molt més profund. El futur de la política europea i la unitat del continent, d'Europa, l'havien dut a reflexionar novament a través de l'escriptura íntima, en aquest cas, una estructura privada, una estructura íntima, aquests diaris. Després de la Primera Guerra Mundial, dels acords de Lausanne i de Locarno, del crac de la borsa de Wall Street el 1929, la radicalització política a Àustria i Alemanya el portaven a tornar a escriure aquests diaris, a la necessitat d'escriure. En realitat, i això ho sabem, faltaven molt pocs mesos, menys d'un any, perdó, una mica més d'un any, perquè arribés Hitler al poder a Alemanya, al gener del 1933. Però, en aquell moment, els més de 6 milions de vots que havien obtingut els nazis a les eleccions federals, que havien tingut molt poques setmanes abans que escrivís això, el feien presagiar aquest canvi d'època que deia al començament, que he llegit al començament. De fet, si ens tornem a situar en un context una mica més ampli, feien molt pocs mesos que s'havia proclamat la Segona República, també, a l'abril del 1931. En realitat, quan Stefan Zweig tancava aquesta entrada al seu diari, a l'octubre del 31, feia només 7 dies que s'acabava de constituir el govern presidit per Manuel Azaña. Per tant, en realitat, aquesta democràcia, aquest inici, aquest intent de la democràcia republicana a Espanya, fou l'última en aparèixer després de la Primera Guerra Mundial. Però, el 1931, l'ambient era molt diferent de l'ambient del 1918 i 19, és a dir, dels mesos en els quals s'havien instaurat les noves repúbliques posteriors a la Primera Guerra Mundial. Entre el 1931 i el 1919, les esperances que s'havien dipositat en un nou període democràtic després de la Primera Guerra Mundial, aquelles esperances que havia despertat el president americà Wilson, s'havien esvaït. En realitat, si seguim els models d'alguns dels teòrics de la democràcia, els anys posteriors a l'arribada de la República aquí, en aquells anys, els països de l'Europa Occidental que es van aconseguir mantenir al marge del nazisme i del feixisme, van estar dominats per un tipus de democràcia excloent, competitiva i de confrontació. En realitat, aquell model d'aquella democràcia dels anys 20 i 30 va ser un model que estava molt lluny de la democràcia consensual, deliberativa, pluralista, aquesta democràcia que es caracteritza pel compromís i la negociació. Recordem-ho, per tancar aquesta petita introducció. Aquest model de democràcia d'arrel liberal, pluralista, marcada pel compromís i la negociació, no es va consolidar a Europa fins l'últim quart del segle XX. Per tant, aquest període que anomenem entreguerres tradicionalment va ser un període enormement complex amb uns intents, amb uns experiments, podríem dir, democràtics força complexos. Això d'on ve? Com podem analitzar l'arribada dels anys 18 als anys 30, finals dels anys 30, aquest context, com podem analitzar les arrels d'aquesta situació? Des del punt de vista intel·lectual, el context en el qual es forma Walter Benjamin, les últimes dècades del segle XIX són dècades marcades per una idea, per diverses idees. Anirem plantejant algunes d'aquestes idees centrals. La primera és la idea de la decadència, del decadentisme. Diversos filòsofs i escriptors publicistes, etc., van plantejar ja des de finals del segle XIX, els anys 80 del segle XIX, aquesta idea de que el model de l'home liberal, per dir-ho així, que havia caracteritzat bona part del segle XIX, havia portat a una situació de decadència. De fet, diversos autors plantegen la idea aquesta de que el nou art de finals del segle XIX, o inclús, des d'una altra perspectiva més política, els projectes revolucionaris eren, no eren més que símptomes, perdó, evidents d'un procés de degeneració de la civilització europea. Aquesta idea, però, convivia amb una altra, amb una idea fonamentalment optimista, és a dir, que pensaven els beneficis que havia portat el progrés i el colonialisme. És a dir, convivien d'alguna manera dues idees contradictòries, o almenys aparentment contradictòries, l'optimisme del progrés i el pessimisme de les seves conseqüències. El nou segle XX, que s'havia iniciat, recordeu, amb grans demostracions de modernitat, l'exposició de París, per exemple, de l'any 1900, amagava en realitat una gran quantitat de desastres i problemes que també començaven a manifestar-se. Efectivament, quan Europa autoproclama, diguem-ne, la seva grandesa d'alguna manera a París l'any 1900 amb l'exposició universal, simultàniament, al mateix moment, pràcticament, Gran Bretanya combatia brutalment, amb camps de concentració inclosos, a la guerra anglo-bòer. Al Sud-àfrica. En realitat, racisme, nacionalisme, darwinisme social, eugenèsia, conformaven un conjunt d'idees que fonamentava l'imperialisme europeu, que al seu torn també brindava explicacions per la derrota a l'imperi espanyol en 1898. En realitat, en aquest marc es comença a estendre la idea de que en aquest marc que diguem el qual es confronta, però alhora es retroalimenta l'optimisme i el pessimisme, es comença a estendre la idea de que pau, d'aquell statu quo polític, la real polític, equival a estancament. I això és especialment intens, aquesta idea, a Alemanya. La idea de que aquella idea molt liberal del segle XIX, de la nació en armes, que la cultura del nacionalisme liberal, diguem-ne, era entesa com una voluntat, com una mobilització, perdó, voluntària i permanent dels homes lliures per la nació, en realitat el nacionalisme imperial alemany de finals del segle XIX s'anirà configurant d'una altra manera, com una idea vinculada a l'organització disciplinada, a la jerarquia militar, a una política potencialment expansiva en termes territorials. Aquesta idea, diguem-ne, que barrejava diferents elements, l'historicisme hegelià, el mil·lenarisme luterà i el darwinisme social, acabarà convertint-se en una exaltació de la guerra que, per descomptat, també vinculava aquests elements d'optimisme i pessimisme. Aquesta idea, diguem-ne, que és molt evident a l'Alemanya de finals del segle XIX, que barrejava, diguem-ne, un sentiment ambigu respecte a la modernitat, un sentiment d'atracció per una banda i repulsió per l'altra. I això és el que ha portat a que alguns, ja fa unes quantes dècades, algun historiador de la cultura parlés d'una cosa que podríem, un concepte que podríem traduir com a desesperació cultural, aquesta sensació ambivalent respecte a la modernitat alemanya. En aquest marc, en aquest marc és quan, primer és el marc, òbviament, al qual es forma el Walter Benjamin universitari. És un marc al qual, diguem-ne, es fan lectures vitalistes i racionalistes de Nietzsche, un marc en el qual tot un sector de joves universitaris reacciona, no només a Alemanya, però Alemanya és probablement el lloc on això es veu de manera més clara, contra el positivisme científic, també contra el naturalisme, i converteix això en una mena de, podríem dir, factor de rebel·lia generacional. Aquí es barregen molts elements, un nacionalisme wagnerià, una suposada violència nietzscheana. Tot això configura una matriu intel·lectual que s'expressa en termes filosòfics, però també s'expressa en termes de mobilització juvenil, en termes polítics. I és en aquest entorn en el qual es forma el jove Walter Benjamin. Tots aquests elements són els que també ens porten, i estic sintetitzant molt naturalment, ens porten a entendre com es conformarà allò que ja des de fa unes quantes dècades s'anomenen les cultures de guerra de la Primera Guerra Mundial. És a dir, com es configuren les visions de cada nació que s'enfronta a la Primera Guerra Mundial, per descomptat de manera antagònica. Si Alemany exclou qualsevol element de cultura francesa i viceversa. Sí? En aquest marc, Benjamin es mostra durant la Primera Guerra Mundial, rebutja totes aquestes tendències, diguem-ne, nacionalistes, expansives i vitalistes alemanyes, tot i que no té una intervenció activa, ni molt menys, sí que manifesta en repetides oportunitats el seu pacifisme, o en tot cas el seu rebuig a la guerra, més que un pacifisme stricto sensu. Però, en realitat, per Benjamin i pel context que ens interessa explicar avui, en realitat la qüestió important de la Primera Guerra Mundial és que, efectivament, com planteja Ernst Junge en un text molt famós sobre la mobilització total, un text que escriu el 1930, ell diu en aquell text, planteja una idea que és molt important, diu que la Guerra Mundial, que en aquell moment és l'única Guerra Mundial, des del seu punt de vista, però per nosaltres és la Primera Guerra Mundial, ell diu la Guerra Mundial i la Revolució Mundial, estic traduint directament de l'anglès, estan molt més interrelacionades que el que semblaria a primera vista. Són, diu, els dos costats, les dues bandes del mateix event d'una significació còsmica, diu ell. És a dir, que ho trenca tot, d'alguna manera. És a dir, el que planteja aquí Junge és una idea fonamental, que és la vinculació entre, que ara ens sembla òbvia, però ell l'està veient el 1930, això no hem d'oblidar-ho, la vinculació molt estreta entre la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial i la Revolució Mundial. Per què? Naturalment, perquè aquí el que està fent referència a ell, 3 anys abans de l'arribada de Hitler al poder, és està posant de manifest, en tot cas, el punt d'inflexió que representa la Revolució Bolxevica l'any 1917, entre febrer i octubre del 1917. Per què? Perquè amb la Revolució Bolxevica el 1917, és a dir, al mig de la guerra i a l'últim any de guerra, pràcticament, amb la Revolució Bolxevica emergeix un model de societat nou, que és entès en molts sectors liberals, democràtic-liberals, socialistes, com una revolució pacifista i modernitzadora, en molts sentits. Una altra cosa, nosaltres ja sabem com acaba la pel·lícula, per dir-ho d'alguna manera, però els contemporanis en aquells moments no ho sabien. Entre altres coses, per un factor fonamental, la sortida de la Primera Guerra Mundial de manera unilateral el 1918. Rússia, recordeu, surt de la guerra de manera unilateral quan la guerra encara continua. I surt a costa de perdre territoris, recursos naturals, un terç dels territoris i uns recursos naturals molt rellevants. Sí? I, sobretot, en aquest marc, la figura de Lenin es converteix en una figura central per la política europea, per la política mundial, en un sentit molt ampli. I provoca, diguem-ne, també un sentiment d'atracció que el propi Benjamin experimenta més d'una vegada. Recordem que Benjamin, a banda de l'aproximació més estrictament filosòfica, que és la que farà en Georg Simm a la propera conferència, recordeu que Benjamin és d'alguna manera un marxista heterodox, que té que rep una influència notable del pensament marxista i que, entre altres coses, viatja a Moscou. Té un diari que si us interessa la figura, és probablement de les lectures més amables que té Benjamin aquest diari, i és molt divertida a estones, i molt tràgica a vegades també. És un diari del seu viatge a Moscou, em sembla que és l'any 32, si no recordo malament. En aquest context, Lenin conviu amb una altra figura que serà fonamental, un altre pols d'atracció central per entendre el període immediatament posterior a la Primera Guerra Mundial, que és la figura del president americà Woodrow Wilson. És el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial, igual que Lenin, però en un sentit diferent, i sobretot és el que té s'atribueix ell mateix, però també bona part de les societats europees i no europees també li acaben atribuint el lideratge del món, per dir-ho d'alguna manera. D'un món que ell ho havia escrit durant els anys, l'any final pràcticament de la Primera Guerra Mundial, un món marcat per l'impuls d'un impuls democratitzador, diguem-ne, arreu del món, un impuls democratitzador global. Això no és ben bé així, i no entrarem ara en detalls, però en tot cas, més que el que diu Wilson, el que és rellevant és el que la gent creu que diu Wilson. I aquesta és la qüestió central. El que la gent arreu del món, i a Europa concretament, i a Catalunya més concretament, produeix, és a dir, allò que la gent creu que ell diu, és fonamental. El debat no és, per mi, no és tan important per entendre del que parlem avui. No és tant què diu Wilson, sinó què creu la gent que ha dit Wilson. Això és fonamental. Per què? Perquè Wilson provocarà, diguem-ne, una mena de fascinació, fins i tot amb elements mil·lenaristes, en algunes publicacions, provocarà una mena de fascinació a escala global, diguem-ho així, que va des de, per descomptat, ara sortir el cas de Catalunya, però des de Catalunya a Indochina, és a dir, el que serà després Vietnam, passant per bona part d'Àsia o Amèrica Llatina. O sigui, és un fenomen global. De nou, marcat per això que deia, el que la gent pensa que ell diu. Ell, en realitat, la gran preocupació que tenia, fonamentalment, era l'estabilització d'Europa Central i, molt més concretament, el cas de Polònia. Per què? Perquè, efectivament, un dels perills, i de fet és la mateixa idea que després trobarem després de la Segona Guerra Mundial, és a dir, el perill de l'avenç soviètic, en aquell cas rus encara no era soviètic, però el perill de l'avenç soviètic sobre Europa Occidental, és a dir, el perill del contagi del comunisme, per entendre'ns. En realitat, el gran problema que tenia sobre la taula era, per una banda aquest, per l'altra, com reconduir la situació a l'imperi austro-hongarès, que era un imperi, com sabeu, multinacional, enormement complex, i sobretot enormement complex a l'hora de desmantellar-lo. Per tant, quedem-nos amb aquestes dues idees. Lenin, per una banda, per l'altra, Wilson. Wilson, la seva fascinació, diguem-ne, no? O la fascinació europea, almenys, que és el que ens interessa avui, per Wilson. Però, en realitat, Wilson va tenir molts problemes. Va tenir molts problemes interns als Estats Units, perquè els seus plantejaments eren poc... despertaven poca simpatia, per dir-ho d'alguna manera. Penseu que quan Wilson està plantejant tot això, hi ha eleccions, aquelles que es diuen de midterm, les eleccions de mig mandat als Estats Units, i el seu partit perd la majoria. Per tant, l'home que havia de liderar el món perd les eleccions al seu propi país. O sigui, la cosa es complica, per dir-ho ràpidament, internament. Però també es complica externament o internacionalment. Per què? Perquè les tensions entre les grans potències que havien guanyat la Primera Guerra Mundial, sobretot Estats Units, França i Anglaterra, són notables. Wilson, per tant, rep la responsabilitat de dissenyar el món, el nou ordre internacional posterior a la Primera Guerra Mundial, un ordre, recordem, que ell havia plantejat moltes vegades, que havia d'estar basat en el multilateralisme, la seguretat col·lectiva, etc etc. I aquesta ordre s'ha de vehicular, diguem-ne, a través de la Societat de Nacions, s'ha de portar a terme a través de la Societat de Nacions, un organisme que no, que s'ha de crear de nou, és l'antecedent, naturalment, de la ONU, un organisme que havia de vetllar pel desarmament, l'arbitratge, la cooperació internacional, etc etc. En realitat, les tensions entre les potències, per una banda, i les tensions, per una altra banda, en relació amb el principi d'autodeterminació, és a dir, com crear, fonamentar les noves nacions que s'estan creant, es comencen a crear amb la fi de la Primera Guerra Mundial, insisteixo, centralment a l'Europa centro-oriental, l'Europa hereva de l'imperi austro-hongarès. Tot això, diguem-ne, porta a una situació en la qual, lluny de reduir les tensions regionals i nacionals, les multiplica. Sí? En realitat, els tractats que es van signant posteriorment, començant pel de Versalles, però n'hi ha més, molts més tractats, en cadascuna de les potències derrotades, aquests tractats en realitat són profundament contradictoris amb el programa de pau que Wilson havia plantejat durant l'últim any de la Primera Guerra Mundial. I aquest és un element molt important per entendre l'Europa de postguerra, em sembla, almenys. Per tant, diguem-ne, té dificultats internament al seu propi país, on perd la majoria parlamentària el novembre del 18, però també i sobretot externament. El debat de Versalles, això ho coneixeu perquè a més és, el nazisme en fa bandera constantment, se centra en les reparacions alemanyes, és a dir, el que ha de pagar Alemanya després de la Primera Guerra Mundial, i en aquest context bona part, la gran majoria de partits alemanys rebutgen el tractat. Entre d'altres coses per les pressions de francesos i anglesos per rebre, diguem-ne, aquestes compensacions econòmiques posteriors a la guerra. Això és important perquè, de fet, el propi Keynes, John Maynard Keynes, escriu un text sobre les cons... Ell participa de Versalles, de les negociacions de Versalles, escriu un text que es diu... La traducció seria alguna cosa així com les conseqüències econòmiques de la pau en relació amb Versalles, i ell diu que les negociacions que estaven destinades a assegurar la pau acaben en un autèntic desastre, diu ell, literalment. I, de fet, diu més, diu que obre la porta a noves guerres. En aquest marc, el març del 1919, és a dir, quan tot això s'està produint, Thomas Mann escriu, té el diari, un diari que està traduït com el diari d'entreguerres, i escriu el següent, el març del 19. Diu, el papel de Wilson, desesperado y tragicómico. Todavía trata de conservar una actitud de superioridad moral, mientras resulta completamente claro que el armisticio solo sirve para imponer por la fuerza una paz descarada. Aquesta idea que planteja Thomas Mann, un home en aquells moments, molt vinculat al sector més dur del conservadorisme alemany, no és el Thomas Mann que coneixem després, els anys diguem-ne, l'anti-Hitler, diguem-ne, no? de finals dels anys 30 o mitjans dels anys 30, és un Thomas Mann molt vinculat a aquesta visió militarista i de política expansiva alemanya, que després serà la revolució conservadora alemanya, diguem-ne, o anomenarem revolució conservadora alemanya. En realitat, sí que encerten aquestes idees en el sentit de que per bona part de la intel·lectualitat alemanya, aquesta visió de Wilson en realitat no fa més que donar la raó als valors i als ideals que havien portat a la Primera Guerra Mundial. És a dir, la Primera Guerra Mundial havia acabat en derrota alemanya, però en realitat les raons que havien portat els alemanys a la guerra eren correctes, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta idea es va estenent en molts, amb diferents intensitats, naturalment, més a la dreta, més cap al centre, però és un patrimoni, diguem-ne, relativament comú. En aquest marc, també, recordem, els anys posteriors a la Primera Guerra Mundial són uns anys d'una grandíssima conflictivitat social. Són els anys d'un autèntic pànic entre les dretes monàrquiques i no monàrquiques, més o menys reaccionàries. És un pànic que també té característiques transnacionals, és a dir, que el trobem a tot arreu, des d'Amèrica Llatina fins als Estats Units, òbviament a Europa, fonamentalment, i a Barcelona amb la vaga de la canadenca, diguem-ne, i la repressió posterior o paral·lela del sometent. En realitat, aquest període immediatament posterior a la Primera Guerra Mundial és un període marcat per una dialèctica entre revolució i contrarrevolució. I en aquesta dialèctica entre revolució i contrarrevolució és quan els nacionalismes reaccionaris, podríem afegir, però no només, es redefineixen. Comencen a trobar un nou discurs, que és el que després, ara ho veurem, ens portarà a discursos més feixistes obertament o feixicitats, diguem-ne, o diguem-ne, visions obertament antiliberals. De fet, ja fa temps Arno Mayer va escriure que la contrarrevolució, aquesta contrarrevolució posterior a la Primera Guerra Mundial, diu ell, no era sinó, diu, la otra mitad de la revolució. És a dir, l'altra meitat. És a dir, què està dient aquí Arno Mayer? Està dient que aquesta contrarrevolució té una entitat des del punt de vista intel·lectual. No és només una reacció. Sí? És a dir, el que plantejaran, i això de nou és un fenomen que trobem arreu d'Europa i més enllà d'Europa, plantejaran uns projectes, unes idees d'actualització del passat, del present, de què vol dir ser europeu, de què vol dir intervenir en els assumptes europeus també, i de com pensar, diguem-ne, una projecció de futur. Per tant, aquesta dialèctica revolució contra revolució que reconfigura la manera d'entendre les nacions europees és un dels altres elements claus per entendre aquest context que anomenem entre guerres. Sí? En aquest marc, insisteixo, torno al que deia abans, marcat per Lenin, per Wilson, la fascinació i la decepció posterior, i aquesta dialèctica entre revolució i contrarrevolució, aquests tres elements són els que marquen el període aquest que anomenem, els primers moments almenys del període que anomenem entre guerres. En realitat, parlar de període entre guerres són estrany. Ja sé que ho hem acceptat i normalment tots ens entenem quan parlem d'entreguerres. Però en realitat, aquesta idea de que entreguerres representa o ens porta una idea d'una certa estabilitat i una certa absència de violència, per dir-ho així, per tant, no hi ha guerres, en realitat és bastant equivocada. És un període marcat per, insisteixo, revolucions, contrarrevolucions, enfrontaments ètnics, pogroms, guerres d'independència, guerres civils, violència des de Rússia, Ucraïna, Polònia, Alemanya, el Caucas, Anatòlia, etc, etc. Sí? Irlanda. En realitat, la qüestió aquí, anem afegint capes, diguem-ne, aquesta explicació, la qüestió aquí, des d'aquest punt de vista, és que, efectivament, com en qualsevol guerra d'aquest tipus, la Primera Guerra Mundial havia erosionat, almenys, sent generós, podríem dir que havia eliminat, però, diguem, havia erosionat el monopoli estatal de la violència. O sigui, que és l'essència d'un estat, diguem-ne, no? Havia erosionat el monopoli estatal de la violència, de la força, si voleu dir-ho d'aquesta manera, i s'havien multiplicat grups, forces, moviments paramilitars, arreu. El sometent de Barcelona està molt lluny de ser una excepció. És l'expressió d'un fenomen que, de nou, trobem als Estats Units, a bona part d'Europa, a bona part d'Amèrica Llatina, etc. Però, clar, el cas europeu és especialment rellevant perquè, efectivament, aquí el monopoli estatal de la força, de la violència, s'havia trencat en molts sentits. S'havia trencat per què? Efectivament, per aquest procés de revolucions i contrarrevolucions que hem esmentat abans. Sí? I en aquest marc es produeix un fenomen que molts historiadors ja han teoritzat durant ja fa anys, un fenomen de brutalització de la política. És a dir, el llenguatge i les pràctiques de la guerra es traslladen a la política, al carrer. Això és el que provoca tant una cultura de la victòria, és a dir, una sèrie d'actes de commemoracions de la guerra, que això ho coneixem, més o menys, però també provoca un fenomen paral·lel, molt, molt menys conegut, que és la cultura de la derrota. És a dir, com expliquem la derrota? Com commemorem la derrota? A què ens porta la derrota? I això és molt evident a la gran majoria de països. Evidentment, el cas emblemàtic és Alemanya, però no és l'únic. Sí? Molts altres països, Espanya mateix, va construir una cultura de la derrota sense haver participat en la guerra. Naturalment, les intensitats són diferents, però existeixen molts elements compartits. I en aquest marc, naturalment, un element central en aquestes cultures de la derrota és un fenomen que coneixem molt bé per la Guerra Civil i el franquisme, que és la cerca, la localització, la identificació de l'enemic intern. De l'enemic intern. És a dir, qui ha traït, qui no ha fet el que s'havia de fer. Per tant, primer, la identificació de l'enemic intern, segon, l'eliminació o l'aïllament d'aquest enemic intern en termes polítics. Sí? Per tant, torno al que deia abans. El període entre guerres, l'anomenat període entre guerres, és un període marcat per la violència política. Sí? Aquest és un element central. És a dir, el context, tornant al títol de la conferència, el context polític intel·lectual de Benjamin és un context marcat per la violència política. No és estrany que Benjamin reflexioni tant sobre la violència. En absolut. Penseu que entre 1917 i 1920, a Europa, hi ha 27 canvis de poder polític, sí? De caràcter violent, 27, acompanyats sovint de guerres civils i de conflictes interns. Sí? Hi ha la Guerra Civil Russa, sí? Entre 1918 i 1921, la irlandesa, 22-23, tot això abans de l'esclat de la Segona República aquí. Àustria, i posteriorment la Guerra Civil, el 34, i Àustria i Espanya, naturalment, posteriorment el 36-39. Però també hi ha nombrosos conflictes estatals entre Rússia i Polònia a l'any 19, Hongria i Romania entre el 18 i el 20, Turquia i Grècia, un conflicte terrible des del punt de vista humanitari, entre el 22 i el 23. Per tant, d'alguna manera podríem dir que la transició, és a dir, entre la fi de la Primera Guerra Mundial i la formació de nous estats, és a dir, entre la fi de la desaparició d'aquell vell ordre dinàstic i un nou ordre que s'està construint, és el que marca aquest procés. Sí? Són ordres, insisteixo, que experimentals en bona mesura. S'està construint. No hi havia un model de democràcia, així com després de la Segona Guerra Mundial. No hi ha un model de democràcia al qual tornar, sinó que s'experimenta, es proven coses noves. El mateix passa després de la Primera Guerra Mundial. No hi ha un manual que reben els nous caps d'estat i diuen la democràcia es construeix així. Això no existeix. Per tant, el que van fent tots és provar. Sí? Com proven? Com provarà aquí la Segona República. I què farà la Segona República? Doncs mirarà cap a on? Cap a Weimar, que la República Alemanya, que és el que s'assembla més, creuen. Creuen. Sí? En molts casos, eh? No en tot, però en termes constitucionals, per exemple, ho faran. Per tant, seguim, no? Experimentació política. Víctimes, naturalment, morts per milions. El període d'entreguerres, aquest període d'absència de conflicte, aparentment, és un període marcat per un important nombre de revolucions, ja ho hem comentat, però també de cops d'estat. Penseu que a Portugal hi ha cops d'estat entre el 17, el 19, el 26. A Rússia, naturalment, la revolució. A Baviera, revolució entre revolucions i cops d'estat. A Baviera, el 18. Hongria, el 18-19. Itàlia, el feixisme, el 22. Bulgària, el 23. Espanya, Primo de Rivera, el 23. Polònia, el 26. Grècia, el 36, etc. És constant. És constant. Sí, per tant, i això naturalment conviu amb les expressions paramilitars que abans comentàvem. Sí? En aquest marc hi ha un altre fenomen important. Continuem posant capes. La qüestió de les minories nacionals. És un altre fenomen que provoca que contribueix a aquesta situació d'inestabilitat constant, diguem-ne. Winston Churchill va escriure després de la Primera Guerra Mundial, en aquest període que estem comentant, diu que ell fa servir una metàfora que m'agrada molt, que ell diu: es va passar d'una guerra entre gegants a una lluita entre pigmeus. És a dir, entre una guerra entre grans estats, molts d'ells imperials, la majoria, a una lluita entre petits moviments nacionals. De nou, aquests moviments nacionalistes, independentistes, molts d'ells, la gran majoria, esperonats per el propi Wilson, pel que creuen que diu Wilson, insisteixo, es multipliquen. El problema de les minories nacionals i l'encaix polític, demogràfic, identitari, és central en el període d'entreguerres. Penseu que l'arribada de refugiats, de migrants, és un gran problema amb el qual, al qual han de fer front les administracions estatals i provincials també. Deportacions, reassentaments de població, fins i tot liquidació de poblacions, és un fenomen que trobarem de nou a la Segona Guerra Mundial, però que ja és molt present a la Primera. Això inclou també, evidentment, privació de llibertats de ciutadans que eren considerats potencialment perillosos, aquesta idea de l'enemic intern que comentàvem abans, camps de concentració i camps de presoners que es mantenen durant el període posterior a la Primera Guerra Mundial, concentració, per exemple, d'italians, minories russes, també de civils alemanys, etc. Penseu que, per exemple, els refugiats només derivats de la Revolució Russa arriben a prop d'un milió i mig. Només aquests, per situar-nos en quantitat de gent, o en el cas de l'Imperi Otomà, a prop d'un milió, etc. Per tant, en aquest context, la idea d'aquesta obsessió, diguem-ne, per trobar l'enemic intern, és una característica central. És una característica inclús que es manté durant bona part dels anys 20, i part dels 30. Penseu que aquestes imatges que tenim dels republicans catalans espanyols als camps de concentració, que les trobem naturalment, i ho són, molt espectaculars des del punt de vista humanitari, són autèntiques tragèdies, en realitat no és més que l'expressió d'un fenomen que ja s'arrossega des de, no des de la Primera Guerra Mundial, sinó des d'abans, però sobretot des de la Primera Guerra Mundial, i que no desapareixerà fins ben entrat els anys 50. O sigui, la Segona Guerra Mundial és un altre fenomen, no des del punt de vista del nazisme, sinó del punt de vista dels alemanys que han de tornar de les terres ocupades a Europa Oriental, és un fenomen que, per tant, els refugiats, els campaments de refugiats, molt habitual a la història europea, almenys fins als anys, finals dels anys 50. Per tant, en línies generals, diguem-ne, sintetitzant aquestes idees que estava plantejant, diguem-ne, hi ha tres elements que surten, que són conseqüència de la Primera Guerra Mundial, que són clau, són elements claus per explicar aquest context que estem una mica dibuixant. Sí? I són tres elements que seran fonamentals per entendre com s'articularà el feixisme a Europa. El feixisme que arribarà primer, de manera certament precoç, a partir de l'any 22, sobretot a partir de l'any 25 a Itàlia, però que en realitat s'acabarà convertint en un fenomen dominant, diguem-ne, o parcialment hegemònic, als anys 30 i a finals dels anys 30. Sí? Són tres característiques. Per una banda, ja ho hem dit, la brutalització de la política, que això inclou tota una sèrie de fenòmens que el feixisme italià portarà, diguem-ne, a la seva màxima expressió, rituals de masses, violència, xenofòbia, etc. Però és una brutalització que s'articula a través de l'experiència de la mort massiva que ve de la Primera Guerra Mundial. Sí, per una banda. Per l'altra, una visió d'un ultranacionalista. Sí? Aquest és el segon element important que per entendre el feixisme. I finalment, un altre element que ja hem explicat i hem insistit molt, que és l'apel·lació a la violència. Però l'apel·lació a la violència com a recurs polític i a més com a recurs polític que implica, o pot implicar almenys, l'eliminació física de l'enemic intern i extern. Sí? Per tant, això ens parla naturalment d'una sèrie de característiques que anirem trobant al llarg dels anys 20 i els anys 30, però que en realitat bona part d'aquestes característiques ja estan presents al final de la guerra. De fet, hi ha un historiador, Robert Gerber, que planteja, diguem-ne, que aquest procés de brutalització de la política europea no és tant una herència immediata de la guerra, sinó més una herència immediata de la postguerra. És a dir, com es gestiona tot això que estic comentant. No tant aquella idea que teníem, no?, abans de que van els mites de la trinxera, i que és més una construcció a posteriori del feixisme italià d'alguns intel·lectuals, sinó la brutalització és la que es dona en el període pràcticament final de la guerra, els últims mesos de la guerra i el període immediatament posterior, que està marcat lluny d'això que dèiem fa un moment, d'aquests moments d'una certa estabilitat, d'absència de conflicte, s'acaba la guerra i ve la pau, lluny de ser això, és un període extremadament violent. Sí? I és bastant, a mi em convenç bastant aquesta idea. Efectivament, això ens mostra, per una altra banda, aquesta idea ens ajuda a entendre molt més el context posterior. Per què? Perquè ens ajuda a entendre per què en països, Espanya mateix, que no participen activament de la Primera Guerra Mundial, es donen fenòmens semblants als que trobem en altres llocs. És a dir, Itàlia, naturalment Itàlia participa a la guerra i pot argumentar-ho des d'aquest punt de vista, la cultura de guerra, les trinxeres, etc etc. Però en realitat també això també ho trobem a Espanya. Més tard, no al 22, ho trobarem més tard, als anys 30, sense haver passat per aquesta Primera Guerra Mundial. Però en canvi, el període de postguerra sí que és molt semblant el que veiem aquí i que ens permet comparar-ho fàcilment amb altres casos europeus. Sí? Si no, ens costaria molt entendre per què aquestes idees marcades per aquests elements que comentàvem del feixisme italià s'acaben exportant amb matisos, amb diferències per cada país, naturalment, però s'acaben exportant i ressignificant arreu. Europa, Amèrica, Àsia, etc. Sí? Naturalment, les intensitats són diferents, però els processos són semblants, són comparables. En realitat, i això no dic res de nou quan dic això, però en realitat el feixisme italià, lluny de ser diguem-ne el model, diguem-ne, lluny d'inaugurar una època, com solem pensar, en realitat és un fenomen que arriba, com podríem dir, abans d'hora. Sí? En realitat, el moment del feixisme són els anys 30. Són els moments que pateix, sobretot, Benjamin. Els anys 20 no són uns moments especialment problemàtics per Benjamin en termes polítics. En canvi, sí que ho són els anys finals dels anys 30, els últims anys de la dècada de 1930. D'alguna manera, el feixisme italià, aquest feixisme que plantejava, diguem-ne, la idea de la militarització de la política, la idea del ciutadà-soldat, aquells conceptes de creure, obeir i combatre, que eren, òbviament, hereus directes de la Primera Guerra Mundial, aquest feixisme que comença a constituir-se com a règim, diguem-ne, a partir del 1925, no el 1922, recordem, que el feixisme arriba al poder amb un govern de coalició amb els liberals. Si no, no s'entén res, no s'entén com pot fer una sèrie de reformes posteriors. En realitat, el feixisme règim no es comença a construir fins al 1925. En realitat, el feixisme del 22 és un feixisme, una expressió precoç, si voleu, d'una crisi que en realitat observarem amb tota la seva magnitud als anys 30. Sí? Per tant, en molts sentits, diguem-ne, el fracàs de Wilson té molt a veure amb tot aquest període que estem comentant. I explica, almenys parcialment, no únicament, però sí, és un element que s'ha de tenir en compte, el fracàs també de la República de Weimar. Perquè el fracàs de la República de Weimar té molt a veure amb les conseqüències, en tot cas, amb la lectura de les conseqüències de la Primera Guerra Mundial, el trauma de la guerra perduda, les conseqüències, les condicions del Tractat de Versalles, la repercussió de la crisi de les crisis econòmiques, la inestabilitat parlamentària, etc, etc. Tot això dona forma, diguem-ne, una sèrie de plantejaments que articularan un corrent intel·lectual que naturalment Benjamin combatrà, que és el que s'anomena aquell corrent que s'anomena revolució conservadora, sí? El qual participen intel·lectuals que segurament coneixeu, Junge, per exemple, que parcialment, diguem-ne, podríem dir, s'inaugura amb aquell llibre tan famós traduït per Morente, a Estàncies d'Ortega, el castellà, La decadència d'Occidente, el llibre aquell tan conegut, La decadència d'Occidente, el llibre d'Espengla. Però en realitat aquests intel·lectuals de la revolució conservadora, Spengler, Junger, Sombart, Carl Schmitt, un jove Carl Schmitt encara, en realitat el que estan plantejant és una relectura de la Primera Guerra Mundial en molts sentits, sí? Aquesta idea que jo comentava, en un context en el qual tot està marcat per aquests elements que acabem de veure, no? Violència, etc, etc, proposen una relectura de la història alemanya, per descomptat, però sobretot ho pensen en termes polítics, en termes de conformació d'un estat. És a dir, d'alguna manera el que plantegen, diguem-ne, és la potencialitat d'un nou nacionalisme que combini reacció i modernisme. Un nacionalisme hereu de la guerra i del qual vorà una part de la intel·lectualitat nazi posteriorment. Sí? Per tant, trobem a Alemanya un gir, en aquest sentit, cap a la dreta. No només, de nou, recordem aquesta dialèctica contra revolució contra revolució, sempre. Si no, perdem de vista el marc general. És a dir, trobem un gir intel·lectual cap a la dreta mentre, naturalment, s'estan produint intents revolucionaris. La República de Baviera, etc. Naturalment, la situació política a Berlín, el 1919, etc. Per tant, aquesta dialèctica revolució contra revolució marca el desenvolupament de l'Alemanya dels 20. El mateix trobem a França. A França, és el període immediatament posterior a la Primera Guerra Mundial, és un moment d'autèntic auge del nacionalisme integral, del nacionalisme de Charles Maurras. És el gran moment, probablement. Sí? En realitat, com va plantejar probablement un dels historiadors que millor ha pensat aquests problemes, Marc Massauer, en realitat Aquests anys que estem comentant estan marcats per tots aquests fenòmens naturalment que m'he explicat. Però el que, el que ell planteja, a mi és una idea que m'agrada enfatitzar, ell planteja que, té un llibre que es titula Europa Negra, que ja té uns quants anys, però és un llibre realment molt interessant per entendre aquest període, ell va dir que els defensors del liberalisme comencen a perdre pes cada vegada més a partir de la segona meitat, ja des dels anys 20, primers 20, però sobretot dels anys 30. I en realitat, diu ell, planteja una cosa, en aquest marc d'aquesta dialèctica revolució contra revolució, ell diu que els que havien guanyat la guerra aviat van mostrar que estaven més preocupats pel comunisme que per una potencial dictadura. I, diu ell, que plantegen, no van saber veure que si la democràcia quedava identificada, la democràcia liberal, naturalment, quedava identificada amb el Tractat de Versalles, l'abolició de la democràcia implicaria directament, necessàriament, un atac als acords de pau, que és el que fa el nazisme, naturalment. Però no només el nazisme simplement és una, simplement, entre cometes, simplement és una expressió d'un corrent molt més profund al món conservador alemany. En realitat, per això, jo crec que ell té molta raó quan diu que no van saber veure, diu literalment això, perquè en realitat la força dels comunistes havia caigut ja a finals de l'any 19, principis del 20, sí? Potser 21 en algun cas, però no més enllà. I en realitat l'auge, el creixement d'aquestes noves forces de, que ara diríem d'ultradretes, si voleu, és immediatament posterior. En realitat, en aquest marc hi ha un element que Massauer enfatitza, i jo crec que també és interessant posar-lo sobre la taula, que és la manera en què es van... Recordeu que fa un moment deia aquesta idea de que les democràcies que es construeixen després de la Primera Guerra Mundial no segueixen cap model, no hi ha cap manual per construir democràcies. I menys després, quan s'ha ensorrat un imperi, Austro-Hongria, per exemple. No hi ha cap mena de manual. Sí, però no, és un model que no serveix per aquests nous. L'anglès és un model, però no és un model que serveixi per diverses raons, entre altres, perquè no tenim monarquia. No tenim monarquia els que acaben de... Penso en l'imperi austro-hongarès, etc. Deia que no hi ha model. Per tant, el que planteja Massauer, que és interessant, és posar el focus en les constitucions. I ell parla de les constitucions i la constitució del sistema polític d'aquests nous països. I ell naturalment enfatitza o posa un especial èmfasi en el cas alemany. Diu. I ell parla, explica que els constitucionalistes europeus, Kelsen, per exemple, Hans Kelsen, austríac, o l'alemany Hugo Preuss, ell diu que estaven mancats de realisme. Diu, buscaven allò, cercaven la perfecció jurídica, diu ell, i subordinaven la política a la llei. Per tant, per què? Perquè el que estaven buscant, diu ell, és eliminar els residus irracionals de l'antic ordre, d'un antic ordre que no s'havia acabat, l'antic ordre imperial que no s'havia acabat, Austro-Hongria, de nou, o l'imperi alemany, que no s'havia acabat. I ell cita en aquest text un escrit, un testimoni d'un habitant de la Salònica otomana a principis del segle XX que fa servir aquesta idea que és divertida per entendre, diguem-ne, aquesta, que vol explicar. Diu, la Constitució és una cosa, cita, no? Diu, la Constitució és una cosa tan meravellosa que ignora en què consisteix un ase, un burro, no? És a dir, és tan perfecta, ve a dir ell, l'intent, busquen tant la perfecció que obliden que hi ha una situació real, una situació política molt inestable. I això és un element molt important, i és un element, per una altra banda, que és clau per entendre quin sistema polític es conformarà després de la Segona Guerra Mundial, que no té res a veure amb el de la Primera. Per què? Perquè si us hi fixeu, clar, les constitucions, per descomptat, Alemanya, per exemple, barrejaven elements clàssics del liberalisme del segle XIX amb demandes molt centrades en el que aleshores s'anomenava una veritable democràcia social, és a dir, un procés de democratització molt ampli, que per exemple en algun cas si no recordo malament, és a Txecoslovàquia, crec que és, el Parlament arriba a triar els ministres, per exemple, una cosa que és absolutament impensable després de la Segona Guerra Mundial. Aquests models perfectes, de constitucions, són parcialment responsables del col·lapse de les institucions democràtiques. Ell, naturalment, Masauer està mirant la pel·lícula des del final, naturalment, això no, ells no podien saber-ho. Si us hi fixeu, efectivament els parlaments, l'alemany, però no només l'alemany, mirem, si voleu, de la Segona República aquí, són parlaments força inestables. Són sistemes en els quals l'apel·lació al referèndum és molt habitual. El mecanisme de consulta popular a través del referèndum és molt habitual a l'Europa d'entreguerres. Això que provoca? Naturalment provoca inestabilitat. Provoca fins i tot, com el cas alemany, l'apel·lació a uns decrets d'emergència, diguem-ne, que després seran utilitzats, diguem-ne, pel nazisme posteriorment, abans de convertir-se directament en una dictadura. De fet, si agafem algunes dades, això es veu molt clarament. Fixeu-vos, al Parlament, al Reichstag alemany, a l'any 30, hi havia representació de 16 partits. 16 partits. Al Parlament txec de 1929, 19 partits. A Letònia, Estònia i Polònia, encara més. Sí? Això que provoca? Naturalment provoca que la conformació de governs sigui molt complexa, molt inestable alhora. Sí? Després de 1918, pràcticament no hi ha cap país d'Europa on la mitjana de la durada d'un gabinet ministerial duri més d'un any. Hi ha molt pocs casos. Àustria, Masauer fa la mitjana, no? de tot aquest període, diu Alemanya i Àustria la mitjana és de 8 mesos del que dura un gabinet. La mitjana tot el període, naturalment, no vol dir que no hi hagi casos més excepcionals. A Itàlia de 5. França és igual, uns 10 mesos en algun cas, però arriba a 4 en altres, etc. Això implica, naturalment, una profunda sensació, situació d'inestabilitat política. I en realitat mostra alhora, diguem-ne, en un sentit molt més global, diguem-ne, el fracàs d'aquesta idea, d'aquest somni wilsonià que havíem comentat respecte a la fi de la Primera Guerra Mundial. Naturalment, això, quan es precipita? Naturalment, tot aquest context es precipitarà a partir de la crisi del 1919, que juga un paper central en aquest procés. De fet, el propi Keynes ho escriu l'any 39, aquesta idea de que serà un turning point, un punt d'inflexió. La crisi del 29 serà un punt d'inflexió, ho diu, nosaltres ja ho sabem, però ell no ho sabia, ho diu pràcticament mentre s'està desenvolupant. La gravetat de la crisi del 29, en molts sentits, diguem-ne, obre la porta, inicia, de fet, precipita un procés global que afecta, diguem-ne, profundament a totes les democràcies que es mantenien en peu, que no eren moltes, totes les democràcies que encara es mantenien en peu a Europa. La situació, naturalment, és, això no estic descobrint res, és especialment rellevant a Alemanya, precipita, ajuda, és central per entendre l'arribada de l'èxit de l'any dels anys previs al 33, l'èxit natural del nazisme. En realitat, en el fons, la Gran Depressió, la crisi del 29 i els efectes posteriors, en realitat el que fa és enfortir les crítiques a la democràcia liberal tant des de l'esquerra com des de la dreta. Radicalitza tota aquesta situació que hem vist. I la radicalitza en un sentit molt profund, naturalment. Si anem avançant, és a dir, si ens endinsem en la dècada dels 30, efectivament aquesta dècada dels 30 serà el que alguns historiadors del feixisme han anomenat l'època. L'època del feixisme realment serà aquesta època que s'inicia posteriorment a la crisi del 29. Vaig acabant ja. Un politòleg que ha analitzat molt, em sembla molt bé aquestes qüestions, un politòleg alemany, Jan Werner Müller, va escriure que el segle XX és un segle marcat, va dir ell, per la democràcia. Però, ho sabem, durant la dècada, tot i que van començar, es va començar una experiència democratitzadora, posteriorment la Primera Guerra Mundial, les dècades del 20 i sobretot la del 30 van mostrar que bona part d'Europa, la gran majoria d'Europa, acabarà sucumbint a diferents formes de dictadura. És un període, sintetitzem el que m'he explicat, marcat per la violència, per la demonització de l'adversari polític i per la radicalitat ideològica. Sí? En aquests anys, i sobretot quan ens adentrem als anys 30, la revolució conservadora alemanya, i sobretot veus com la del jurista Carl Schmitt, recordem que plantejava aquesta concepció de la política com un terreny d'enfrontament segons una lògica amic-enemic, van anar guanyant pes aquestes idees de manera transversal i sobretot entre els sectors descontents amb el procés de democratització que s'havia obert amb la fi de la Primera Guerra Mundial. És a dir, amb aquests que havien cregut, en molts casos, que es podia dur a terme un procés de construcció de règims democràtics, però que havien vist com això fracassava. La relació, per tant, entre violència política i consolidació i fallida de l'experiència democràtica és un element central en aquest procés. Sí? Per tant, la democràcia, l'intent, aquestes experiències democràtiques posteriors a la Primera Guerra Mundial, és important tenir-ho molt present, va tenir lloc en un context d'extremada debilitat institucional, de gran inestabilitat política institucional, política, social, econòmica, etc. Però de gran inestabilitat política. Va tenir lloc en un context marcat per la feblesa d'un valor liberal que és central, que és la idea de la política com a forma de conciliació d'interessos. No vol dir que no hi haguessin intel·lectuals que ho plantegessin, òbviament n'hi havia, però no van poder ser hegemònics. La lògica derivada de la violència de Carl Schmitt, la idea aquesta de la política com a espai de confrontació, entre amic i enemic, és l'element clau. Sí? La visió de la política com a mitjà per derrotar a través de la força i la violència l'adversari és la que guanya pes i es converteix en central en els anys 30. I ara, tornant al principi i ara ja acabant, la paradoxa, que és una paradoxa que també ens ressona molt en el present, és que efectivament molts grups que van formar part del joc democràtic d'aquests parlaments tan amplis i diversificats que acabem de veure, la paradoxa és que molts dels grups que participen en aquests parlaments ho feien repudiant tot el que representava la democràcia. O almenys repudiant la versió liberal, parlamentària i constitucional. Aquests parlaments són els que van permetre l'èxit, diguem-ne, posterior d'aquests grups. Uns grups en els quals van confluir fonamentalment dos processos, i amb això acabo. D'una banda, un corrent minoritari, però d'influència creixent, que rebutjava les idees de racionalitat, de nou, tot això ens ressona una mica, de racionalitat, individualisme, progrés, associades, idees, totes idees associades a la política parlamentària institucional, i que creia, en canvi, en el poder purificador de la violència del lideratge capdillista. Això del lideratge capdillista també ens sona una mica, mirant a l'Argentina aquests dies. De l'altra, per tant, per una banda això, per l'altra, l'experiència de la guerra, que havia format de manera pràctica, és a dir, en els camps de batalla, o de manera teòrica, és igual, l'experiència de guerra que havia format líders va permetre mobilitzar joves amb criteris paramilitars i que van fer de la jerarquia, l'ordre, l'autoritat i la violència els instruments legítims per aconseguir l'hegemonia política. Aquests dos processos que acabem d'explicar, sí, el rebuig al parlamentarisme des del Parlament, per dir-ho així, i aquesta idea de l'experiència de guerra, de la jerarquia, de l'ordre de la violència, aquests dos processos són els que van confluir a partir de 1933 i són els que van marcar posteriorment, naturalment, la Segona Guerra Mundial. Aquests dos processos són els que van portar directament o indirectament, depenent del moment de la seva vida, a Benjamin, finalment, a morir a Portbou el setembre del 1940. Gràcies.
privilegiada del luxe per aquesta part de la història que ens toca de tan a prop. Moltíssimes gràcies, ha sigut més que excel·lent, Maxi. Tenim una estoneta per fer preguntes, per fer intervencions, per si algú vol aportar alguna cosa al doctor Maxi Fons.
Vull preguntar, no m'ha quedat clar, exactament no m'ha quedat clar en quin moment hi ha aquesta reducció de partits en tots aquests parlaments, en quins anys comença, diguéssim, la reducció. L'altra pregunta és, tots aquests grups paramilitars independentistes que hi havia, el no ser, evidentment, forces d'estat, d'on rebien la financiació per les armes?
Bé, a veure, la primera qüestió, quan canvien els sistemes polítics, per dir-ho d'alguna manera? En realitat, això és una cosa que és interessantíssima, perquè en realitat canvien després de la Segona Guerra Mundial, essencialment. La idea aquesta del bipartidisme és una lectura, diguem-ne, que es fa durant la Segona, de fet abans ja de la Segona Guerra Mundial, però que s'aplica després de la Segona Guerra Mundial mirant cap a la Primera. És a dir, mirant des de la Segona Postguerra a la Primera Postguerra. I això es consolida amb èxit, amb un èxit notable, diguem-ne, durant el període posterior a la Segona Guerra Mundial. Són aquells anys gloriosos, els 30 gloriosos, no?, de l'economia, de l'estabilitat europea, etc etc, que tenen moltes motivacions i algunes tenen a veure, per descomptat, amb la Guerra Freda, però que sobretot tenen a veure amb la lectura de la inestabilitat política derivada de, jo no diria l'excés de democràcia, però bueno, és a dir, l'excés de democratització dels sistemes parlamentaris. Penseu que ara seria absolutament impensable que un govern es plantegés que els ministres els tria el Parlament. I això estava sobre, era un dels debats del període d'entreguerres, per exemple, que tenen un element, diguem-ne, de estan arrelats, per dir-ho així, aquestes idees clarament amb aquesta, allò que deia abans, de la lectura d'allò que volien pensar que havia dit Wilson, per dir-ho d'alguna manera, que era aquest fenomen d'extensió de la democràcia, tant en termes socials com en termes polítics. No? Per tant, és molt interessant pensar sempre la Segona Guerra Mundial i la Primera, les postguerres, de manera comparada per entendre, bueno, què s'aprèn d'una i de l'altra o quines lliçons es treuen. No? Això per una banda. Per l'altra, d'on reben finançament? Depèn. Clar, això depèn de cada cas. En alguns casos de sectors patronals, en d'altres de sectors vinculats a partits més o menys consolidats en termes polítics, però que estan molt preocupats per el perill comunista, diguem-ne. Quan dic comunista, estic dient comunista / anarquista / qualsevol cosa que s'assembli, diguem-ne, perquè això no hi ha una ortodoxia comunista l'any 19 o 20, diguem-ne.
Només?
Els propis sistemes de constitució neoliberals com Weimar ja preveien transformar-se ells mateixos en dictadura, no? Amb l'article 48, la idea que ha de desenvolupar Hans Kelsen com el president, com intèrpret en una constitució històrica, i ja preveu una evolució autoritària de la pròpia democràcia parlamentària, o sigui que no. I després moltes, les demores posteriors de la Segona Guerra Mundial, pues, en el terreny, per exemple, sindical, tindran moltes herència del feixisme, com la Carta Nacional del Laboro,
sí.
Que preveu l'harmonitzar capital i treball, pues, tot això pues, inspirar les legislacions posteriors.
Sí, sí, hi ha moltes continuïtats en aquest sentit. Sí, sí, de fet, el debat aquest sobre l'article 48 de la Constitució de Weimar...
Són conceptes relatius intercanviables, no?
Però és interessant pensar-ho, això que dius, que és així, és interessant sempre pensar-ho des de la perspectiva... A mi m'agrada molt enfatitzar-ho, això, sempre, perquè aquesta idea de que no hi ha un model de democràcia. En aquest sentit, no hi ha un manual... que estan, per tant, van fent, perquè si no, el perill de no fer això, de no pensar-ho d'aquesta manera, és convertir aquests fenòmens, aquests processos en ahistòrics. És a dir, no es donen en el buit, no es donen el buit. Com qualsevol aspecte de les societats humanes, van improvisant parcialment, naturalment, mirant l'experiència més o menys immediata, com fem tots i totes. I aquí també ho fan. I aquest article 48 té a veure justament amb això, amb com aturar un potencial risc d'inestabilitat. I d'inestabilitat política, d'ensorrament del propi sistema, que el pensen com inestable, perquè naturalment no és. Perquè és un procés que s'està de construcció, diguem-ne.
Perquè teníem un article pensat per dissoldre els governs dels lands federals. No?
Això se n'aprofita en Hitler, que després a Prússia, clar, clar.
Com és?
Bueno, podria afegir alguna cosa.
Gràcies.
Hi ha una controvèrsia bastant gran en aquest període referent als intel·lectuals, al paper dels intel·lectuals. Hi ha aquest famós llibre La traïció de los intel·lectuals, després n'hi va haver dos més. Què passa amb els intel·lectuals? Pues es veu que hi ha uns intel·lectuals que són filotirànics. O sigui, és una mica allò del retorno de Siracusa. Només volia dir això.
Però quins intel·lectuals concretament parles?
Perdó?
De quins intel·lectuals en concret? Més o menys, algun, per situar-me, perquè no...
Home, està molt clar que quan vostè ha parlat del tema de la decadència, els intel·lectuals decadentistes
sí.
estaven fent el llit a l'antidemocràcia.
Sí, sí, clar.
Vull dir, aquest, per exemple, i a França tenim tota aquella banda d'acció francès que vostè ha anomenat com el Morras, seria un altre, per exemple. Aquí a Espanya, el primer Ortega, pues també Déu-n'hi-do. En fi.
Sí. Sí, de fet, hi ha un... Bueno, això, clar, dona per una altra conferència, però és un tema interessantíssim, clar, perquè en realitat les lectures que fan molts intel·lectuals del període immediatament posterior a la Primera Guerra Mundial, en molts casos són molt diferents de les que faran als inicis de la Segona Guerra Mundial. Un cas emblemàtic i molt poc conegut, no l'intel·lectual, que és molt conegut, però la seva lectura de la Primera Guerra Mundial és Thomas Mann. Thomas Mann fa una lectura... Thomas Mann fa una lectura en la línia absolutament de la revolució conservadora alemanya, sense cap fissura. De fet, té un llibre que és, com és un llibre més d'un assaig polític, és dels més coneguts seus, que és Consideracions d'un polític, que s'ha traduït, ha estat editat fa relativament poc, i ell és un llibre escrit a més contra el seu germà, contra Heinrich Mann, perquè és un liberal. Heinrich Mann és algú que està contra de l'Alemanya aquesta bel·licista, i de fet s'emmiralla o té més simpatia per França que no pas per Alemanya, pels valors no? francesos que no pas per Alemanya, i ell escriu un llibre duríssim contra el seu germà, que no ho diu, no parla del seu germà, però és un llibre contra el seu germà, el qual, diguem-ne, mostra una sintonia total amb els valors de la revolució conservadora. I és un llibre que després ell intentarà amagar, diguem-ne, quan es converteix en un referent, que també ho és, òbviament, del rebuig, diguem-ne, de la crítica a Hitler i al nazisme, no?, als anys 30. Per tant, sí, és un fenomen que trobem... És a dir, la idea de, diguem-ne, d'uns intel·lectuals que defensen una democràcia liberal com nosaltres la pensem ara... No té sentit en aquests moments. No n'hi ha, perquè és lògic. Seria històric de nou pensar-ho d'aquesta manera. És a dir, els que estan pensant els problemes d'aquests moments Doncs, de nou, estan pensant, així com els juristes estan improvisant d'alguna manera un nou sistema constitucional, aquests intel·lectuals estan pensant en un món amb totes les possibilitats. I amb, per això no és tan estrany que hi hagi intel·lectuals que fan, que són, estan fascinats per la revolució bolxevic i al cap de 10 anys o 5 anys estan fascinats per Mussolini. No és en absolut estrany això. Una cosa és que això passi als anys 30, que és una altra cosa. Als 30 és molt més difícil trobar-ho. Però als anys 20, 18, 19, 20, 21, no és tan estrany trobar aquests casos, i els trobem arreu. A qualsevol país europeu trobaríem casos d'aquest tipus.
Era molt mòmic, però no la situació política.
Exacte, exacte.
Perquè em penso que en l'altre Benjamin mateix va tenir un període que quan va anar a Moscou, per exemple, més o menys filomarxista, una mica sí. I llavors després sembla que amb les cartes amb en Hershom Solem, Hershom Solem diu no, diu aquest home és un teòleg amb un món profund.
Sí, és molt maga aquesta imatge, sí.
Sí, és maga.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, clar, el cas de Benjamin ja en parlava en York, però sí, és un cas molt particular, en el sentit de molt extremadament intel·ligent, per dir-ho d'alguna manera.
El que és més general, i això potser no va més en la línia d'aquest company que ha parlat dels sindicats, que el que realment és trist és que molta gent d'aquesta que ajudava, que feia el matalàs de la democràcia, o sigui, els socialdemòcrates, per la misèria del 29, per la gana, i per el defugiment de la Unió Soviètica, de la Revolució Internacional, o sigui, quan van desvenestrar amb en Trotsky, i van deixar el Partit Comunista a la mà i tota la socialdemocràcia junt amb el Partit Catòlic, que també va vendre els seus vots, o més ben dit que per ordre del Vaticà, pues, aquest Partit Catòlic va quedar anul·lat. Esclar, així és com aquell que diu, els partits forts, serios, que podien constituir un govern, pues, se'n va anar a Boris.
Només per acabar amb una visió una mica més positiva, perquè si no... També és veritat,
que... Aquí ja tenim exemple d'això, dels intel·lectuals, aquests tirano... Una cosa que té que quedar molt clara, que em penso que no ha quedat clara, és que un dels signes de la Constitució, les normes constitucionals, és que hi ha d'haver-hi la repartició total del poder legislatiu, governatiu i... Això
ve d'allò.
Donem pas al final optimista.
Deixeu-me acabar amb un final optimista, sí. També és veritat, clar, que si no al final tot és molt negatiu. En realitat, hi ha aspectes molt positius al final de l'experiència del que es deriva de Wilson i sobretot de la Societat de Nacions. La Societat de Nacions, ja les últimes dècades, la gent que s'ha dedicat a estudiar-la ha fet una revalorització, diguem-ne, de la Societat de Nacions en el sentit de molts elements positius de precedents cap al que després serà la ONU, en termes de refugiats, per exemple. Hi ha una política decidida cap a refugiats, molt, molt rellevant per l'època, que després heretarà, diguem-ne, la ONU i l'Agència per als Refugiats de la ONU. Hi ha un treball molt intens, que després això no es trenca, que és en termes sindicals, el que serà l'OIT, l'Organització Internacional del Treball, neix amb la Societat de Nacions. Hi ha tota una sèrie de projeccions, diguem-ne, i de polítiques precursores també de l'ONU en termes colonials. Per tant, hi ha també, malgrat tot això que acabem de comentar, un pòsit a alguns elements molt importants i que seran recuperats de manera molt evident per la ONU després de la Segona Guerra Mundial. No s'entenen, sobretot la qüestió dels refugiats, per exemple, que és clau per entendre el naixement de la ONU a partir del 45, no s'entén sense el que havia fet ja la Societat de Nacions o en cooperació intel·lectual, per exemple, no? També.
Doncs estem cansant últimament d'això, del World estem cansant.
Moltíssimes gràcies. Abans d'acabar i d'aplaudir una altra vegada al Maxi, perquè és fantàstic, unes quantes coses que no he dit al començament. Primera, totes les estudiants de la universitat que necessitin acreditar, que han vingut a la conferència, sé que heu vingut per tot el gust del món, però si podeu acreditar-ho, us servirà per al crèdit, teniu un full per signar a l'entrada. Totes les persones que heu assistit a la conferència, també us demanaríem, si us plau, que ens assignéssiu un altre full, perquè aquesta conferència forma part de les activitats de la Jornada Europea de Cultura Jueva i hem de justificar amb imatges i amb signatures de gent que ha assistit a la conferència la participació a la Jornada Europea de Cultura Jueva. Tercera cosa, bastant més important que tot això, teniu la propera conferència a l'entorn de la personalitat i el pensament de Walter Benjamin, que portarà a terme Jörg Zimmer, el dia 13 de desembre a les 6 de la tarda en aquesta mateixa sala. I quarta cosa també molt important, no oblideu que tot això va lligat a l'exposició Somnis de Walter Benjamin que tenim a la planta baixa del Museu d'Història dels Jueus, aquarel·les de Gemma Romero que us convido a visitar. Està oberta durant tota la setmana, de les 10 del matí a les 6 de la tarda al museu, excepte diumenge que tanquem a les 2 i dilluns també tanquem a les 2, i és també una manera de posar el punt de color i el punt d'optimisme a tot aquest context d'aquesta Europa convulsa, que al mateix temps aquesta Europa convulsa té coses meravelloses, boniques, estètiques, intel·lectualment molt potents, i acabem amb optimisme, que és això el que hem de fer. Moltíssimes gràcies, doncs.